Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Com estem? Benvinguts a un nou episodi de Mossega la poma. Avui estic jo als controls de la nau, a veure què tal surt. Doncs això, benvinguts tots. Avui tenim un programa una mica accidentat. Hem hagut de moure l'agenda, com li dèiem en el Ciner. Hem avançat un dia l'enregistrament del programa per culpa seva, perquè teníem moltes propostes seves i no ens donava el programa per dir-les totes. Així que hem dit, avancem un dia. Bueno, no, bromes a banda. Avui anem a parlar parlarem de diverses coses, però tenim un fil conductor, aprofitant que avui no està el Marc, no el tindrem, tenim un fil conductor que és un tema més, no tant, és un tema tecnològic, però és més filosòfic o de filosofia de la tecnologia, no? I és aquesta mena d'enmerdament o entrunyamenta que algú va dir per al canal de Telegram de Mossega la Poma, que cada dia es va convertint en internet, sobretot aquesta degradació sobre la internet original, que sovint va de les mans de les grans companyies i no se'n salva ningú. I quan dic ningú, dic ningú. Les tradicionals que sabem que fan les coses malament, les que pengen del senyor Zuckerberg o del senyor Musk, però altres que són... Bueno, que no les hem posat en aquest catàleg habitualment, començant també o incluint a la pròpia Apple. I bueno, tot això en parlarem d'aquí uns moments. També, com deia, fent broma, però no. Sabeu que la setmana passada no vam poder estar per temes d'agenda. Doncs tenim moltes propostes i les tirarem endavant. Abans de res, vaig a presentar a l'altre contertuli d'avui, el senyor Raül Arribas. Bones, Raül, què tal, com
Hola,
estàs?
Hola, què tal? Bona tarda. Quina tranquil·litat, quin flow té l'inici del programa així, eh? Sí, tu sol, sí. Tranquil, presentant.
Estic monitoritzant el que està sortint per YouTube, que veig que sortia l'àudio i el vídeo. Sí, la veritat és que sí, tens raó. En gran mesura és gràcies a StreamYard, aquesta mena d'estudi virtual, que és diferent del que fèiem, el que utilitzàvem habitualment, que és el de Riverside, que ens dona més control i més versatilitat, no? de fer les coses.
Molt bé. I que funciona, que això també és un detall important.
Sí, la veritat és que sí. Encara no hem tingut temps de fer diversos... Hem fet algun episodi, el que vas portar tu als controls. Avui estic jo fent seguint una mica...
Capità Picard.
Sí, estic seguint els teus consells. Ja tinc gent per Telegram i per altres mitjans que va dient que ja estem en directe, que la gent entri a YouTube. Bueno, doncs, com dèiem, volia parlar d'aquesta mena de... Com ho deia algú? És que ara parlo de memòria, però jo recordo, crec que algú va dir, quan parlàvem d'això en uns episodis anteriors així per sobre, algú va dir, li heu de dir entrunyamenta. Això ve de l'anglès enshitification, no? Que és l'altra... diguéssim, la paraula original. Ara en parlem, si us sembla. Doncs bé, de tot això configurarà, perdoneu, a l'episodi 603 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquí anava una altra falca, que era la falca 2, i he tornat
a
posar
la
falca
1.
Bueno, és igual, mosseguis, ja esteu al cas, no? Si no, la posarem després, no passa res. Està bé, perquè això ens obliga a callar, perquè ens fot fora i ens torna a entrar quan acaba la falca. Està bé, hem d'acabar els vídeos perquè quedin molt longuis per YouTube. Jo no sé si sóc una mica ingenu, Raül, però o sóc ingenu o em faig gran, vale? Però detecto que va a més que les grans companyies fan el que els rota amb internet, amb la forma com l'utilitzem, amb les dades que compartim o amb les dades privades que tenim. I jo ja sé que tu diràs que sobretot en els serveis que no són de pagament, no podem, si no podem, hem d'acceptar les regles que posen els altres. No bueno, tinc clar, eh?
Més que acceptar, no vull dir, jo l'he empatat aquí alguna vegada, és intentar conèixer les coses, intentar saber. Jo crec que ara, tu dius pel tema que s'està fent ara públic, que totes les grans empreses estan venent les dades que tenen pues, per entrenar elles. D'acord?
Jo crec que les grans empreses han venut les dades per molts propòsits, bàsicament.
Clar, és el que t'anava
a dir. Publicitat i tot, eh?
Clar, jo crec que simplement el que passa és que ara, amb el tema de la IA, la gent està més sensible i és més visible. D'acord? Llavors, cada cop que una empresa anuncia... Però que és que això, així és que juraria que d'això fins i tot en vam parlar a la meva època inicial de mossegar la poma, anys ja, que al final és que la gent no llegeix els termes i condicions. Si està molt bé, al final, jo faig servir molts serveis gratuïts, però has de saber què estàs fent servir. Facebook, des del primer dia, per exemple, et posava que qualsevol foto que posessis allà era seva. I a més, era seva, em refereixo a que no que tu no puguis fer res amb la foto és aquesta sent teva, però també és seva. O sigui, podia fer amb ella el que volgués. Podia haver fet una valla publicitària a Passeig de Gràcia amb la vostra foto o amb la vostra cara, si hagués volgut.
O encara pitjor, la dels vostres nens.
Clar, no, i això va unit al fet de que la gent, o sigui, jo al final em sento que sóc com un boig que predica el desert, però la gent puja fotografies dels nens, tot, i jo conec gent molt propera a mi que també ho fa, o sigui, no és que jo visqui a un oasi, que agafa i publica totes les fotos dels nens, però és que des del primer dia de naixement i tens allà tota la vida dels nens, i venga els nens, i venga no sé què, i què fa els nens, i ve primer plànol, amb la cara, nom i cognoms, i amb tota la informació. Jo sempre dic a la gent, si... Ja sé que és un cas extrem, i sembla que sigui per ficar por, però si un pedòfil es pilla amb el teu nen, li estàs dient exactament on trobar-lo cada dia de la setmana. Que dit així és fort, però aquest és un cas extrem, d'acord?
Sí, és un cas extrem, però entenc on vas a parlar.
De totes maneres... Però el cas és que tu vas pujant les fotos, doncs ara totes aquestes fotos dels vostres fills, des de petits fins a dia d'avui, les empreses l'únic que estan fent és executar el que tenen els termes i condicions que la gent, pel motiu que sigui, no ha volgut llegir, o fins que no ha sigut amb la IA, li ha sigut igual, perquè com bé dius, aquestes dades les han venut i les han estat fent servir des del primer dia. Però és que ho posa, vull dir, no se n'han amagat mai. Dic Facebook perquè és la primera així gran xarxa, però que és Facebook i és totes les altres que us pugueu imaginar.
Sí, però hi ha més... Sí, quan parlo de degradació hi ha més exemples. Per exemple, ja sabem que això és així amb situacions on fem servir serveis gratuïts, vale? Els termes i condicions que van haver-hi en el seu dia quan tu et vas donar d'alta, ara estan canviant a totes les companyies, ens els estan canviant. No fa massa X, Twitter, va treure uns nous termes i condicions justament per això mateix, perquè s'incluïa la clàusula on no només podien fer el que volguessin, o sigui, havien uns termes i condicions abans que no contemplaven utilitzar la informació dels usuaris de Twitter per entrenar intel·ligències artificials i han inclòs una clàusula en aquest sentit, no?
Clar, perquè no hi havia IAS. O sigui, per tots els altres usos que podeu imaginar, ja estava inclòs en termes i condicions.
Sí, l'altre cas que va aparèixer ahir és una denúncia contra Pinterest que també ha fet el... O sigui, que ha agafat, ha venut les seves dades per pasta, no només per entrar a intel·ligència artificial, sinó per qualsevol cosa, han canviat els termes i condicions, però en els usuaris no ni han rebut informació ni se'ls ha fet partícip de cap benefici. Això també havia passat amb Reddit. La gent de Reddit estava supercabrejada, recordes el tema de Reddit també?
Clar, però per això et dic, és que això depèn com estiguin els termes i condicions. I amb això no estic dient que jo me'ls llegeixi tots, perquè al final és lletra petita, no sé què. Jo només dic que s'ha de ser conscient i, per tant, més que llegir-t'ho tot, perquè si no al final doncs no podries fer servir cap servei i vivim en el món que vivim i en el món real i, per tant, no sé que vulguem anar a una cova al mig de la muntanya. Que com més anys fas, menys mala idea et sembla, també t'ho he de dir, però al final crec que has de ser conscient de quin joc estàs jugant i per això posava l'exemple de les fotos dels nens. Llavors, fer-los servir els serveis, sí, jo els faig servir, em faig servir moltíssims gratuïts, però sí que intento sempre ser conscient de què faig. I, per tant, què pujo i què no pujo, què dic de mi i què no dic de mi. Hi ha mil coses, saps? Que al final... Però és que
sí.
Personal com LinkedIn, o sigui, LinkedIn és molt necessària i jo allà tinc tot el meu currículum i les meves dades. Sí, en mode privat, però les tenen. No et pensis que m'agrada, però en aquest cas concret, com que m'ha servit sempre per trobar bones feines, doncs accepto que és un quid pro quo, d'acord? Jo m'imagino, però a molts altres jo intento no posar moltes dades o fotos. Jo des de sempre fotos meves pràcticament...
Sí, no... això és el que fa Google, no? Amb les comptes gratuïtes tu tens un correu electrònic... Tens un àrea com el Google Meet per poder fer videoconferències, tens tots el Google Docs... Clar, i tot això no has de pagar llicència, és gratuït, no? I també és un quid pro quo.
Clar, o sigui, són eines de productivitat collonudes i, a canvi, saps que aquestes dades les fan servir per moltes coses. Tothom té al cap la típica, que és fer-te publicitat. Però per fer-te publicitat, aquestes dades les han hagut de vendre a les campanyes, als que generen campanyes de màrqueting online, per saber què t'han d'ensenyar. Amazon és igual. Tu entres a Amazon i Amazon moltes vegades sap més que tu el que vols comprar. No és perquè estigui allà abans Jeff Bezos amb una bola de vidre i vestit de gitana endevinant les coses. Vull dir, al final... Però sí que només que pensis una miqueta, l'única diferència és això, que ara amb el tema de la IA, doncs la gent es posa més les mans al cap perquè és un tema molt més visible i segurament molt més polèmic el de la publicitat, que sempre hem acceptat que, doncs mira, veiem la tele o veiem la tele gratis perquè ens posàvem publicitat, escoltàvem la ràdio gratis perquè ens posàvem
de publicitat... De la publicitat vull parlar-ne. Per cert, deixa'm saludar a tothom que està en el directe seguint-nos, els espectadors que ens estan veient. Per cert, si algú que té el teclat a prop, no?, o el mòbil a prop i ens segueix el mòbil, res, que digui hola només, així sabem que esteu per aquí. Que ja ho sé, ja us veig com a espectadors a YouTube, però dieu alguna coseta, vinga. No, el que t'anava a dir, publicitat, però és que, hòstia, em fa molta ràbia, tio. Quan vam començar a aparèixer les plataformes de streaming, les vam acceptar per dos factors principals. Un, perquè eliminava tot aquell temps que havies d'invertir anant a torrent i buscant les coses i baixant-les i el temps de descàrrega i després resulta que allò tenia truños i no sé quantos i pim i pam. Això era net, tum, directe, molt amb una interfície amable. Això és el primer argument. I que no ens enganyem.
Jo crec que la immensa majoria de la gent, si considerem que el preu és just, preferim pagar piratejar perquè sabem que al final tot allò que estem veient o consumim, algú ho ha de pagar. I crec que si considerem que el preu és just, ho paguem.
Totalment d'acord. I a més és molt fàcil d'utilitzar. Això era la primera premissa. La segona, que és el que diferenciava el streaming de les pel·lícules d'Antena 3, era la no existència de publicitat. Què passa ara? Totes tenen publicitat. Totes, i quan dic totes, em refereixo fins a Apple TV o Filmin. Apple TV t'anuncia els seus propis productes.
Jo diria, aquí em puc pillar els dits, però jo diria que Max i Sky Showtime de moment no en tenen. Però també, vull dir, èmfasi en el de moment i en el crec. Vull dir, tampoc he fet un estudi, però juraria que... Perquè jo sóc d'aquells que, com que al final és això, per un preu raonable doncs les tenia, les tinc. Sí que estic arribant al punt en què començo a pensar que farem desescalada. Perquè n'hi ha moltes que et posen publicitat. Per mi l'exemple més escandalós de tot és el de Dazón.
Amazon.
No. Dazón. Amazon és un servei diferent. Amazon, jo al final, per mi, i crec que per la immensa majoria de gent que tenim Prime Video, és un servei gratuït. Perquè no tenim el Prime per Prime Video. Reconeguem-ho. Tenim el Prime per les compres. Per tant, el Prime Video ens entra gratis. Llavors, jo que Amazon em posi algun anunci de tant en tant, tenia en compte que jo mentalment tinc assumit que li pago zero, és el que deia abans, doncs mira, vale, doncs t'ho compro, ja està.
A veure, no li pagues zero, pagues el Prime, l'Amazon Prime, que en el pack ara, de moment, perquè això pot canviar, Amazon pot...
Ja, per això dic, el dia que canviï...
Amazon Prime Video... Sí, però el bo del cas és que pot canviar, poden, diguéssim, fer un split, no? Separar el que és Amazon Prime d'Amazon Prime Video i a l'Amazon Prime Video cobrar-te. El dia que
però
passi
llavors
això...
ja, però llavors ja decidiré si em dono d'alta.
Sí, totalment d'acord. Però el dia que passi això, la versió bàsica tindrà publicitat.
Sí, però vull dir, però pot tornar el mateix, eh? Mentre jo no hagi de pagar un extra, o sigui, jo al final, quan arriba la renovació del Prime anual d'Amazon, jo al final els números mentals que faig és pagar això em compensa totes les compres i el servei que em dona Amazon, però estic pensant en el Marketplace. Sí o no? Fins ara la resposta que dany és sí. I abans d'haver Prime Video. Però el dia que consideri no, crec que Prime Video no serà un factor que em farà dir que sí.
No, perquè a més el seu contingut és bastant deficient, eh?
Bueno, a veure, depèn, que... depèn, eh? Depèn. També de sèries com The Boys. O sigui, té algunes sèries que són molt bones, eh? Amazon, no, no. No, en això no estic d'acord. Però vull dir que per mi, Amazon juga a part. Però, per exemple, pels qui els agradin els esports i tinguin DAZN, en qualsevol paquet dels que tenen, DAZN és una vergonya. És una vergonya perquè és caríssima i et claven anuncis. De fet, DAZN és una de les que ha aconseguit que la meva desescalada de plataformes comença per aquí. Perquè comença a no compensar-la.
M'havia fet una llista de coses com de... No sé, no, jo no diria que són consells, però explicar una mica, i suposo que cada cas, cada un de nosaltres fem coses, no? Per intentar frenar o controlar, no? Una mica aquest entronyament d'internet, què fem servir, què no fem servir. Ara vull parlar una mica d'aquest mètodes, possibles mètodes de defensa. Eh? Abans de res, deixa'm... M'encanta StreamYard perquè em trasllada a la pantalla aquesta on estem de l'estudi virtual els comentaris que s'estan fent a YouTube. ¿Vale? I això és molt...
I els pots contestar, si vols. Eh? Si contestes aquí mateix, es contesta allà.
Sí, sí. Per tant, hola SR, ASR, que ens saluda a tu, Raül, i a mi. Moltes gràcies, macos. Penguin Blue Wobbing Tier, què diu això?
Perquè deu haver ficat algun sticker, alguna icona. Ah, vale. Aquí no la veiem. Deu ser el nom de la icona o de l'sticker.
I en Joan Leona, que diu que estarà per aquí mentre ens pugui seguir en directe i després ja ens veurà en diferent. Doncs moltes gràcies. Macos, gràcies també per deixar els comentaris. Si algú es va introduint o va incorporant-se a l'streaming i vol dir alguna cosa, sisplau, que ho deixin al comentari, que bueno, per això fem el directe també, perquè estigueu aquí. Vale, un parell de mètodes de defensa. Vale? Una cosa que he començat a fer enguany és en un full Excel descriure, o sigui, detallar tots aquells serveis als que estic subscrit. Vale? I perquè un es pensa...
Jo ho he fet.
No, a veure... Jo no estic parlant de coses que... No estic pagant de despeses, eh? No estic dient, hòstia, d'internet o la llum o no sé què. No, estic pagant serveis. I en aquí incloc allò on jo participo. Per exemple, si jo fos mecenes de Mossega la Poma, la meva participació com a mecenes també la posaria, vale? Pot ser una aportació mensual, pot ser una aportació anual. I aquí també incloc llicències, no? Jo pago algunes llicències d'alguns programes i també les afegeixo una mica per tenir-ho tot en una ampolla, en un únic punt, i adonar-me'n del cost de les coses, vale? I veure que alguns serveis realment em puc prescindir. Vale? De Mossega la Poma no, eh? Si fos mecenes no prescindiria, però de la resta sí. I escolta'm, poca broma, eh? Són molts duros a l'any, eh?
I tant.
I quan dic molts euros, són molts euros, perquè aquí incloc, jo que sé, si tens un gestor de contrasenyes, doncs la llicència anual del gestor. No sé, ara he de revisar tots els casos, però és que hi ha moltes coses que un no és conscient, que si les pensa, o sigui, si es mira l'extracte de la targeta i les apunta, dius, hòstia, estic pagant una pasta per un munt de serveis. Sí, sí, sí. I no sé si els utilitzo. L'altra cosa que he fet...
El streaming, les contrasenyes, la VPN... Sí. Si ho comences a sumar i n'hi ha molts.
Exacte. Mira, just has dit una que és un altre mètode de defensa que... a veure, per la feina nosaltres tenim VPN by default. Tu suposo que també, Raül, nosaltres tenim...
Ah, no, però jo per lo meu faig servir la meva que pago jo, eh? No.
Exacte. Jo...
La feina no, que si volen mantenir... Jo els hi faig... Sí, jo si fos una feina, jo traquejaria el que passa, perquè saber què fan els teus treballadors, sobretot si és una empresa gran, si després sí, tens un susto com a empresa perquè algú des d'alguna de les teves IPs de la VPN ha fet una trapelleria, per dir-ho finet, has de tenir els blocs i anar a buscar el client que ho ha fet. O sigui que, no. Per tenir privacitat, la de l'empresa no serveix, a no ser que feu, òbviament, coses de la feina, que llavors sí que us serveix.
No, la VPN de la feina està en l'ordinador de la feina, però què passa amb tot el parc d'ordinadors de casa? Vale? Mòbils, ordinadors, qualsevol cosa que tinc per casa. Per casa, o si estan en itinere, què passa amb el meu mòbil quan surto per ahí, no? Jo havia tingut serveis de VPN, però no els activava sempre per defecte. Per exemple, el mòbil l'activava quan estava in itinere, saps? Uh-huh. Que et connectes a internet a través de wifis d'un hotel o d'un aeroport, d'aquest tipus de coses. Aquí, amb independència de la part de feina, òbviament, sinó la part personal també estava, tenia aquesta petita capa, que és la VPN, vale? Pròpia. Uh-huh. Però ara això ja ho he incorporat by default a tota la casa.
Sí, sí, és que a més les VPNs d'avui en dia pràcticament no... És que abans per
dir-ho, no la
velocitat, consumien un munt de bateria... Avui en dia són uns pepinacos, les conegudes, les tops, si algú vol saber alguna, li podem dir. Pràcticament no es nota la bateria, òbviament alguna cosa consumeixen perquè estan xifrant i desxifrant tot el tràfic, però amb els pepinos que tenim avui al dia, els processadors dels mòbils, això ho fan, saps? Com quasi gairebé sense voler. Mm. I a nivell de velocitat, és que o sigui, a vegades jo la wifi de casa, jo sempre la porto posada, la wifi de casa, que en teoria dona 500 megas, a vegades faig la prova a l'OEPR i em dona 485. Vull dir, vamos, i crec que l'AC sacrifiques... puja 10 milisegons, que no sé que estiguis jugant, passar de 3 a 13 és ridícul. O sigui que no, per això no s'ha de patir.
Mm-hmm. Vale, acabo de posar el banner que no he posat al principi, que era el títol del programa, que és l'entrunyamenta d'internet, episodi 603.
En català res, correcte, perquè... entrunyamenta.
Sí, sí. No sé qui ho deia a... al grup de Telegram. Ho trec, era per fer la petita broma. Doncs sí, penseu en VPNs. Tothom té en el cap la de aquesta suïssa, com se diu, la de...
La Proton.
La Proton. Proton té VPNs, també té mails, també... Bueno, té un munt de serveis. Res és infal·lible, ¿vale? No canviem la confiança per unes grans corporacions cap a la confiança cap a uns proveïdors de VPNs, perquè a la vinya del senyor hi ha hagut de tot. Però, bueno, en principi...
Tot i que les grans i més serioses s'auditen.
S'auditen,
tipus exacte. Proton, tipus Express VPN, tipus NordVPN, que és el que faig servir jo, per exemple.
Express VPN va ser de les... Aquesta que tenia jo com a backup, perquè va ser de les primeres, fa molts anys, Aquesta la tenia jo en el mòbil i la feia servir, normalment estava off, però l'activava quan estava in itinere. A més, ExpressVPN et dona uns paràmetres de configuració que si tens una miqueta d'idea els pots incorporar en el router.
Jo això no ho faig perquè sempre hi ha el típic servei que et detecta que estàs en VPN i et toca els nassos. Per això no tinc a nivell de router. A nivell de router el que tinc són les DNS de Cloudflare, que us recomano molt a la gent. Fer servir o les normals, o les que protegeixen contra el malware, o les que li diuen family, que el que fa és que, a més de protegir-te contra malware, et protegeix contra contingut d'adults, que és la que tinc posada jo al router de casa. Jo tinc al router de casa posada les DNS de Cloudflare i, per tant, tot el que va per la wifi de casa, primer, no va per les DNS del proveïdor.
Actua com un filtratge. Però només has canviat les DNS o has canviat algú més? Només
no, les DNS, perquè així ja no fa servir... Perquè la gent no entengui. Les DNS és el que, quan tu fiques mossegalapoma.cat, a internet mossegalapoma.cat no és res. Els servidors tenen adreces numèriques. Llavors, els servidors DNS són els que transformen els noms en humà, que són els que nosaltres coneixem, a les adreces, les adreces IP, les adreces de numerets de cadascun dels servidors. Per tant, és el que et diu, resoldre, que pues, mossega la poma.cat, l'has d'anar a buscar, jo què sé, al 15.15.15.27, per dir alguna cosa, d'acord? Clar, això normalment, si tu no toques res per defecte, fa servir els DNS del teu proveïdor d'internet. Què vol dir això?
I només, perdona, I només amb això, el nostre proveïdor d'internet té una informació bestia, una informació tot, brutal.
Tot. I tu ja pots posar modo incógnito i modo julanito i el que tu vulguis. Que li estiguin al teu proveïdor d'internet
quan un jutge,
exactament a tot arreu.
I quan un jutge antiindependentista decideix cap a una web, dona instruccions a aquestes empreses que distribueixen internet perquè eliminin aquesta traducció.
Instruccions no, dona ordres. Vull dir, és que l'empresa, encara que vulgués no fer-ho, per llei està obligat a fer-ho. Mm-hmm. Llavors, pues, et posa les DNS de Cloudflare, que primer són més ràpides que les del proveïdor.
Sí, jo també les tinc, en el router.
Sí. Fa que tu, qui sap a on vas i on vens Cloudflare, no és el teu proveïdor.
Que Cloudflare no té per què ser l'hermanita de la caridad. Però no poses
però ofereix aquest servei precisament... Penseu que aquests serveis molts cops s'ofereixen també pensant en països que... És veritat que el nostre no seria la democràcia més ideal del món, però comparat amb molts països...
No arriba a l'extrem de Rússia, que, per exemple, és un país que té a la presó editors de la Wikipedia russa.
Clar, vale? hi ha molts països amb aquests problemes. Llavors, Cloudflare ofereix per això. El que passa és que
home, aquí a Catalunya alguns editors haurien d'anar a la presó perquè no... Però bueno, és igual.
Sí, però això, i el que fa és que, a més, tens la variant contra anti-malware i la variant anti-malware i anticontingut adult, que a més és molt útil. O sigui, a banda de tot això que hem dit, és que a més, doncs, tots els sites d'internet, les adreces que ja saben ells, que tenen catalogades com a malware, pues ja si tu intentes anar, pup, et surt la pantalla al resoldre el DNS que et diu el navegador, aquí no hi vagis.
Cloudflare aplica... Exacte, expliquem-ho, Cloudflare el que fa és que quan vas cap al DNS per resoldre, per traduir aquesta pàgina web a una IP, el que et fa és que ho filtra per una blacklist. Exacte. I aquesta blacklist s'actualitza contínuament per milions i milions i milions d'usuaris de tot el món i s'hi va afegint allò que realment és nociu, no? Allò que se sap positivament que és nociu.
Pues el que és porno, per exemple, pues va a la llista de contingut per adult, el que és malware va a la llista de malware i depenent quin dels tres DNS seus que faci servir, doncs et passa les peticions per alguna d'aquestes blacklist o no, pues anar, dedica la genèrica, que és 1111 i aquesta és tot. O sigui, tu pots anar on vulguis i ells no filtren res, ells tot el resolen i t'ho tornen. Això sí que ho tinc a nivell de router i ho tinc ficat a nivell de sistema operatiu al mòbil també, perquè jo sí, a mi sempre em resol el DNS Cloudflare, però a la VPN jo no tinc ficat el router pel que et deia, perquè de tant en tant hi ha algun servei, jo què sé, els crios es connecten a Netflix o al Super 3 o el que sigui i et pot detectar que molts cops, encara que estiguis connectat, per exemple, al servidor servidor VPN de Barcelona, molts cops les empreses, sobretot les grans tipus Netflix, com que no volen que facis contingut creuat entre països, a la que ells també tenen una blacklist i si veuen que, per exemple, vens d'una adreça que ells tenen identificat, en el meu cas, que és de NordVPN, doncs et diuen que per allà no pots anar. Llavors, per això no tinc a nivell de router, perquè em generaria molta feina. Perquè cada dos partes seria, papi, això no em va, no, o jo mateix, entrar a alguna banda, no em va, haver d'entrar al router, desactivar-ho. I és per això que jo això no ho recomano, a no ser que... Pues, només ho fes servir bàsicament vosaltres i ho pugueu tenir totalment controlat.
Jo faig servir la gent de Clean My Mac, les dues primeres aplicacions que no venien amb el sistema que jo em vaig baixar i em vaig instal·lar en un Mac l'any 2007 van ser 1Password i Clean My Mac. Vale? Vull dir que són empreses de gran recorregut. Ara fa poc, la gent de Clean My Mac ha tret una VPN que es diu Clean VPN. Vale? I de moment és la que estic fent servir com a VPN per defecte, ¿vale? Però no la tinc en el router, la tinc controlada per dispositiu. I una de les malfuncions...
A més, avui en dia els serveis de VPN et permeten tenir 5 o 10 dispositius a la vegada. O sigui que abans sí que havies d'anar molt més cuidado perquè tenien ExpressVPN durant molt de temps. Jo no la tenia perquè només et permetia tenir dos en concurrent. I per mi això era un problema, perquè jo ja anant sempre amb el mòbil ja era una... Llavors, si estava a l'ordinador treballant, ja eren dos, doncs s'havia acabat el servei. I, en canvi, NordVPN des de sempre et permetia 5. Ara les dues permeten, jo què sé, no me'n recordo, potser són 8 o 10, no te les acabes en connexions concurrents. Però sí que fa uns anys la cosa anava una mica més limitada i per això
també una elecció. Una altra cosa interessant és que normalment aquests serveis de VPN tenen servidors on et connectes a molts països del món. Vale? Tenen el que són els edge points, el punt d'entrada, per entendre'ns. I és important perquè aquest punt d'entrada marca el lag, no? no sé com traduir-ho, el temps d'espera, no?
La latència.
Gràcies. Ara no em sortia el nom. Tot el dia parlant, bueno, que te voy a contar, tot el dia parlant en anglès. Doncs això, doncs la latència entre, bueno, i el servei, no? El punt d'entrada en el servei. Jo i a més això ho pots canviar per dispositiu. Tu pots tenir un dispositiu que l'entrada sigui en un lloc i un altre que sigui en un altre. Jo, per exemple, a casa, el Mac, el tinc sempre a la VIP, a la node de Suïssa. Perquè ja ells qualifiquen els nodes. Clar, els nodes no són escèptics. Estan en un país i són sotmesos a la llei del país. ¿Vale? Aleshores, hi ha països que són més o menys permissius i a nivell, diguéssim, de privacitat, les lleis suïsses són més fortes que les que, per exemple, puguin estar a Madrid. ¿Vale? Per tant, quan treballo des de casa, tinc el node de Suïssa com a punt d'entrada. En canvi, des del mòbil, tinc el punt d'entrada a Madrid. Vale,
de totes maneres, al final, l'important és tenir una que se sàpigui, tant perquè ho diguin ells com perquè la comunitat ja està a sobre, que estiguin auditades de que es diu que és un que se'n diuen zero log. O sigui que realment no guarden logs. No guarden logs per usuari. Al final, ells guarden logs de funcionament per saber com funciona, però que és que encara que vingués la policia a demanar-los, no poden donar res. Qui diu la policia, diu qui sigui, perquè al final no ho guarden. I això, doncs, les que hem mencionat, ja et dic, NordVPN i ExpressVPN són dues de les... o Proton, conegudíssimes, que no guarden. Bueno, Proton ha tingut alguna història amb això, perquè la legislació suïssa alguna cosa sí que els obliga a guardar. Però, vaja, al final és buscar una que no ho guardi i ja està. I pots entrar per l'access point que vulguis.
Va haver-hi una... Crec que va ser a Proton. Proton és els suïssos, no?
Sí.
Que van haver de donar un mail de recuperació.
Si era alguna moguda d'aquestes, oi? Que era el correu de recuperació d'un Apple ID o alguna cosa així, pot ser.
D'un Apple ID, clar. Aleshores, no va ser la VPN qui va sinó es va veure forçada a donar aquest correu de recuperació a unes entitats, suposo que judicials, que li van demanar no sé què, o a la policia. I aleshores la policia no va esbrinar qui era a través de la VPN, sinó que amb l'Apple ID se'n va anar a Apple i Apple li va donar tot immediatament. Parlant, mira, anem a parlar d'Apple, però si et sembla anem a fer una pausa. Anem a la part
de... Sí, de totes maneres, aquest cas del correu és diferent, perquè al final un correu, per definició, guardes coses.
Sí.
Llavors, clar, preguntar qui és el propietari d'aquest correu és que, clar, el tema de la VPN és que, ja et dic, no has de guardar res. Per tant, ells al final el que veurien és qui es va connectar tal dia a tal hora a través d'aquesta IP que pertany al vostre rang. Si no tenen logs, no tenen manera de saber quin dels seus clients aquell dia, aquella hora, estava sortint per aquella IP.
Ja, però tu ets client de Proton.
Sí, però com que no saben, vull dir, saben que un dels 400.000 clients que tenen sortia aquell dia, aquella hora, per aquella IP. Però no poden saber qui. En canvi, clar, una adreça, si és josepmaria@protonmail.com, doncs és en Josep Maria. Vull dir, al final, perquè l'adreça de correu, per definició, t'ha d'identificar, si no, no podries rebre correus. Perquè és inbound, o sigui, és una... també envies, però clar, la teva adreça és la que t'identifica per rebre coses, llavors t'ha d'identificar com sigui. En canvi, una VPN, no té per què.
Anem a seguir parlant de mesures de protecció o de seguretat a la segona part. Abans anem un moment, si us sembla, a la part de contacte.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegadepoma.cat.
M'encanta tenir control de la història aquesta, tio. La llàstima és que amb tu no cal. I, en canvi, amb el Marc, avui no hi és, i sí que m'encanta, tio. Perquè tu llences la falca i li calles la boca, tio. Així, pa.
Sí, saca, a ell i a tothom. O sigui, quan salta la falca, tothom fora.
Bueno, estem immersos en aquesta campanya que ja vam començar fa un mes, bueno, a la tornada, al principi de la temporada, que era que al final anava a ser una campanya de Nadal, però s'està convertint en una campanya Q4, pràcticament, de que us animeu a ser mecenes vosaltres, si sou mecenes, incrementar l'aportació, i si no podeu o no voleu, doncs com a mínim portar nous mecenes a la... per anar a donar suport a Mossegar la Poma. La campanya està funcionant bé, han hagut noves incorporacions aquesta setmana.
Apreta'ls, que com s'hagi de pagar el taller de pagament de StreamYard, la clatellada
va molt bé. És
guapa.
Sí. A veure, Riverside no és barat, és car. Pensa que estem pagant, no sé, ara no recordo, però jo diria que són... Sí. Gairebé 300 euros l'any, són bastants diners.
Però que StreamYard és més car. Funciona millor, però és més car.
Funciona molt millor i també és bastant més car. Sí, que això serà... De moment estem tirant de la versió gratuïta. Jo et diré una cosa... Bueno, ja veurem, farem estudis, sí. Però sí, mira, has posat un exemple molt interessant de cap a on s'ha la pasta que un posa com a mecenes, ¿vale?
Sí, i només perquè la gent ho sàpiga, StreamYard és molt car, però no era tan car. Però al final, igual que tot puja, vas al súper i puja, doncs StreamYard acaba de fer un canvi de preus també, que és gairebé un per dos de les tarifes que tenia abans.
Ha doblat el preu, sí, sí.
Sí, o sigui que és que tot és molt car. Fins i tot aquests serveis estan pujant molt el preu.
Exacte. Les dues partides econòmiques més grans de Mossegar la Poma no són les cerveses que ens puguem prendre un divendres quan ens veiem en persona, perquè no ens veiem en persona per gravar el programa, si no sí que ens les prendríem, sinó...
Te'n recordes quan els veiem en persona hi havia pressupost per les aigües?
Sí.
Però hi havia algú que passava
a buscar aigua. Hi havia uns euros i era per aigua. Els dos capítols més importants són a l'estudi virtual, que a veure si el fa servir contínuament cada setmana o fins i tot entre diversos programes surt a compte. Vale? No hi ha color, és un servei, una funcionalitat que no és discutible. I l'altra és el hosting, vale? que nosaltres bueno, fa molt de temps que estem a SiteGround i no és un lloc barat tampoc. De fet, estem buscant alternatives de cara a la renovació de l'any que ve. Vale?
Està tot tan car que el Marc ha hagut de renunciar al Tesla.
Sí, sí, sí. De fet, no el tenim avui perquè està buscant diners per les seves coses per altres llocs. En fi, no vaig a desvetllar més misteris. Bueno, en tot cas, que moltes gràcies, que la campanya ha funcionat, que vull donar les gràcies a nova gent que s'ha incorporat com a mecenes, en especial al Ricard Solà. Gràcies, Ricard, per haver-te fet mecenes i animar-vos a la resta. Hi ha molta gent que no... Amb això que deia jo abans de la revisió, de amb què coi estem subscrits, no? Que al final és una pasta. Pues hi ha gent que diu que no vol fer una subscripció mensual perquè ja paga el Netflix, paga el Disney, paga no sé quantos, i en un moment determinat dic, hòstia, tinc 10 pavos, 20 pavos a la butxaca, no?
1.000, 2.000,
2.000. 2.000, sí. Fa una donació puntual. I jo aquesta... És que em fa gràcia perquè molts d'aquests nous mecenes que de tant en tant vaig... alguns s'apunten i fan donació mensual. Altres fan una donació puntual, suposo que fan els seus números i dic, mira, si els dono un euro cada mes, són 12 euros a l'any o 20, no sé què, però els hi pago de cop, no? I aquesta reflexió és molt curiosa perquè jo també l'estic aplicant en els serveis en els que estic subscrit. Per què? Perquè no em vingui la renovació by default. Saps?
Bueno, jo és que una cosa que faig, que crec que és molt... O sigui, és una mica engorro, però crec que és molt higiènic fer-la, és subscripció que faig, noteta al Google Calendar per un mes abans de que renovi. Perquè així m'oblido. Perquè és que si no hi pensaré és una bogeria.
Això funciona molt bé. Això funciona molt bé en les renovacions anuals.
Sí, clar.
Si és mes a mes... A veure,
si és mes a mes, et pots donar de baixa en qualsevol moment.
Sí.
I et pots donar de baixa en qualsevol moment. Al final, com a molt, pues, en el moment que deixis d'estar... Però el tema amb les anuals és que és això, que després potser ve la cartellada i de vegades amb increment de preu i et pilla a contrapeu i sí que després pots reclamar, però és un engorro.
Hi ha empreses decents que unes setmanes abans de la renovació t'envien un correu i et diuen, miri, la renovació de l'any que ve serà tant i l'increment és tant. Vale?
Però això ho fan quan hi ha increment perquè els obliga la llei. Si no hi ha increment, no tenen per què avisar-te. Però bueno, posa't una noteta al calendar que t'arribi un correu dintre d'un temps amb majúscules i moltes exclamacions dient ojo, que dintre d'un mes es renova Netflix o DAZN o el que sigui, mira tu. I llavors tu tens un mes sencer per mirar-t'ho i decidir si ok o si vas i canceles la renovació.
Ah, mira, una anècdota parlant d'aquestes coses. Una anècdota que a mi em va fer sortir de caixa d'enginyers. Vale? En un viatge que vaig fer puntual a Iran, que no és un lloc que viatja cada
dia. A l'eje del mal, eh?
Vaig anar a l'eje del mal, sí. Hi ha qui diu que formarà part d'aquest...
Tu tens tendència a anar a l'eje del bien i a l'eje del mal i no sé ben bé quin és quin, també t'ho dic, eh? Però trepitges tot. Tots els que estan en conflicte, tu els has anat trepitjant. Tots.
Això és un tema que no hauríem de treure a mossegar la poma, però bueno, s'està parlant una mica de com es podria estar configurant una tercera guerra mundial. És un tema bastant seriós i bastant preocupant. ¿Vale? I aquesta tercera guerra mundial tindria com dos eixos, i un dels eixos del mal, bueno, sempre el bo i el mal sempre és en funció de qui guanyi. ¿Vale?
O no, això que sàpiga, mentre es passa, és en funció d'on estàs. Tothom està a l'eje del bien sempre, i l'altre, sigui qui sigui l'altre, és el mal. I després, evitar que qui guanya... Històricament passa a ser el bien i qui ha perdut passa a ser el mal. Però mentre el conflicte està en marxa, tu ets el bien sempre.
Explico l'anècdota d'Iran. Iran seria, en aquest cas, un eje del mal. Una cosa és el govern, una cosa és el govern del país, i l'altra cosa és la gent. Iran és un país on la gent és magnífica, magnífica, però que té molts problemes i moltes coses a vigilar. I jo, per exemple, ja no perquè fos estrictament perillós, però sí perquè és molt incòmode. Jo a una dona no li recomanaria viatjar a Iran, ¿vale? Perquè has d'anar sempre tapat i fes un rotllo. Però, bueno, en tot cas, va ser un viatge molt interessant i no vaig tenir cap problema.
Bueno, jo conec dones que hi han anat, però és veritat que no hi
ha. Jo també. Però jo conec dones que han anat soles. A més, amb treball social.
Això jo crec que sí que ja és més delicat.
És més complicat, sí, sí. Nosaltres vam estar al desert dels Caluts, que és una ruta, una carretera que passa per un desert que li diuen carretera, però que molts dies està tapat perquè el desert pot més que els humans. I sortint d'allà, si és que arribes a sortir, arribes a Kandahar, ¿vale? Que a més és una ruta bastant trànsit. No estem parlant de la P7, eh?
Kandahar?
Sí, Afganistan.
Afganistan, oi?
Sí. Perquè ja entra l'opi. És una ruta de pas de droga, d'opi. Bueno, és igual. En tot cas, ja no sé per què us estava explicant això. Perquè vaig donar de baixa la meva compte... perquè vaig donar de baixa com a client de caixa d'enginyers, no? Perquè jo vaig contractar una assegurança especial per aquest viatge. Assegurança de viatge, assegurança mèdica, etcètera. Que normalment ho faig sempre que viatjo fora, però en aquest cas amb molta més raó, perquè era un viatge pues, especial. ¿Vale? I va ser, per mi, la contractació era una assegurança puntual. ¿Vale? Podria ser que jo no fos conscient i que realment estigués contractant una assegurança recurrent, és a dir, que es renovés cada any. ¿Vale? Bueno, el que passa és que es va renovar l'any següent i no em van avisar. Em vaig donar compte quan vaig veure el càrrec de l'assegurança d'Iran en el... I que, escolti'm, que jo no vaig cada febrer a Iran, m'entens? I vaig parlar amb ells i em dic, escolta'm, jo entenc que puc tenir un error de no haver revisat que era recurrent. Ho accepto. El que no accepto és que no m'aviseu de la renovació. Això no ho puc acceptar. ¿Vale? A més, amb un increment...
Però al banc o a l'agència de...
No, a veure... El banc li contractaria això a algú, m'és igual, però la relació amb mi és del banc.
Perquè tu l'assegurança la vas contractar pel banc. Vale.
Sí. Aleshores, i no la van retirar, eh? No. La van donar de baixa, però no van retirar el càrrec.
Però tu tens dret a desestiment?
No? Passat 15 dies ja no. Jo no, ho vaig,
ah, vale,
ho vaig
veure més tard.
Ho vaig veure revisant extractes. Dic, hòstia, que això, aquest any, no, jo no viatjo a Iran, vaig viatjar l'any passat, perquè m'ho cobreu, no? I com no em van donar una resolució... O sigui, ho vaig trobar de jeta. O sigui, no, perquè si és un error, retrocedeixes. Però si és jeta, no. I vaig marxar d'així. Un exemple que us poso, i segur que si parlem amb més gent, altra gent haurà tingut altres exemples. Però que rebem avisos per renovació, hi hagi o no hi hagi increment de preu, no sempre passa, Raül. és el que venia a dir-te, de l'exemple.
Ja.
Molt bé. M'estan arribant ara en el rellotge, m'està arribant una proposta del Redurdín, que va per la setmana que ve a Redurdín, que no la vaig llegir. Sí.
Doncs tenim 10 minuts, i deies que en teníem moltes.
Sí, tinc moltes. O sigui, que si et sembla, anem a posar la palca de propostes i anem per les propostes.
Vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
La primera proposta és teva. Estava rient perquè va ser un text no precisament curt, o sigui, que tira amb la proposta.
Ah, però això era per vosaltres. Sí, no, es diu Rabbit. És una sèrie d'animació que es diu Scavengers Reign, que crec que és que un Scavenger, crec que està traduïda al nom com Planeta de Merodeadores o alguna cosa així, però es diu Scavengers Reign, ¿vale? Perquè ens entenguem. És una sèrie d'animació.
Està a les notes del programa, Per adults, una sèrie d'animació.
Per adults, no vol dir pornogràfic, Simplement que no és per canalla, d'acord? Perquè és ciència-ficció molt clàssica, d'acord? Hòstia, la sèrie està molt bé. És una sèrie que va fer HBO, però ara està a Netflix. El que passa és que no al nostre Netflix, i això entronca una miqueta amb el que parlàvem abans de la VPN. O sigui, jo ho veig a Netflix perquè pago Netflix, però m'he de connectar al Netflix de UK per veure-la, ¿vale? El del Regne Unit, allà hi és. I això, és ciència-ficció bastant clàssica en el plantejament, o sigui, no és la típica de tiros i aquestes coses, i acció. I el que té millor és que tota l'acció passa, no us explicaré per què, però passa en un planeta alienígena, d'acord? En un planeta que crec que es diu Vesta, si no recordo malament. I és que el planeta és molt alienígena. O sigui, normalment el problema amb la ciència-ficció, la majoria de llocs, els planetes, diuen el planeta desèrtic, aquest planeta és salvàtic, aquest planeta és...
És com si haguessin agafat, han agafat un escenari de la Terra i l'han convertit
en una cantonada de la Terra i és un planeta sencer.
Sí, és un planeta sencer, sí.
I la fauna i la flora, fins i tot, en el fons, són adaptacions del que trobaries a la Terra en aquell raconet.
I és un ornitorrinco con cabeza de pterodáctil.
Sí,
no?
I aquest planeta és increïble. O sigui, a nivell d'imaginació i de creativitat, és totalment alienígena. O sigui, estàs tota l'estona que realment et sents super descol·locat, com els protagonistes són humans, d'acord? I tu estàs igual de descol·locat que ells perquè no... Si veus on apareix un animal, una planta, un algo que no saps ni què és, si és planta, animal, o vull dir que... I no saps mai... Què farà? Com actuarà? Com s'alimenta? O sigui, de debò que és xulíssim en aquest sentit. O sigui, el nivell d'imaginació és desbordant. Trigues dos o tres capítols, fins i tot, saps com que el teu cervell accepti tot allò perquè és espectacular. Jo, com a creació de món alienígena, segurament és la cosa més guai que he vist mai. És molt xula. Després la sèrie explica una història... que la història en si pot estar més trillada o no a la ciència-ficció, o sigui, no l'he acabat encara, llavors no sé, però bueno, però la història està guai, però al final no deixa de ser, no us faig cap spoiler perquè això ho expliquen al minut 1, és un naufragi d'una nau espacial, d'aquestes on va moltíssima gent, una nau colonial o d'una nau de transport de molta gent, que naufraga i acaben en un planeta alienígena que estava pel camí, no era el seu destí, d'acord? I llavors, pues, el típic que es podria imaginar, pues, intentar trobar... muntar-te d'alguna manera per sortir d'allà, d'acord? Però mentre fan tot això ho estan intentant fer en un planeta que és realment alienígena. I és guapíssim veure això. Potser l'única cosa que no alienígena que hi ha és que poden respirar. Però, bueno, acceptem que és un planeta que té una atmosfera que és tant a nivell de pressió com de composició de gasos, que és, com a mínim, ok per nosaltres. Que n'hi ha a l'univers, o sigui que això tampoc és una cosa molt, molt boja. Aquí la casualitat és que hagin naufragat a prop d'un planeta que tingui això, però bueno. Però tota la resta, de debò que val molt la pena. És molt guai de veure tot l'alienígena que s'han arribat a imaginar, que no és part de la història, perquè la història és l'altra, la història és la del naufragi. Però tot aquest món que han creat al voltant per poder-te explicar aquella història i que no sigui una història més de naufragi en un planeta que hem vist mil vegades, és molt, molt xulo. I això val la pena veure-la. Busqueu-la a Netflix de UK. A més, només hi ha una temporada perquè Max la va cancel·lar, però ara l'ha comprat Netflix i Netflix va dir que es plantejaria continuar-la. El que no sé, ja et dic, no ha arribat al final, no sé si és autoconclusiva o et deixa amb un cliffhanger, això no ho sé, encara no he arribat.
Quan ens vas passar la ressenya en el canal intern de gestió de Mossega la Poma, recordo que vas dir, si algú vol saber més, que es miri l'article que han publicat a la Wikipedia, que estava, que tu vas dir, hòstia, és un article que està molt bé, que el recomano molt per entendre tot el context, no?
Sí, perquè vaig veure, justament al buscar-lo, per posar-vos el link, vaig veure que justament destacaven també això, que el... O sigui, sobretot el més nou o innovador o espectacular de la sèrie és justament aquest planeta alienígena que s'han inventat.
Vale, seguim amb les propostes. En Sinner ens parla de Metal, i ara us explico què ens està proposant. Quan el boig del Trump va fer aquella acusació del poble de Springfield, és un poble que de Pensilvània, em van dir que els immigrants haitians menjaven gats i gossos. Perdoneu, que estic una mica refredat. Doncs algú va agafar aquella frase, they eat cats and dogs, no sé, o alguna cosa així, they eat pets, i va fer amb so pop, amb música pop, va fer una mena de tall, vale? De it's eating cats and dogs, it's eating cats, it's eating dogs, no? Una cosa d'aquestes, no? Pues algú va agafar una banda metal i encara va fer això metal. I el Sinner ens ho enllaça, diu, aquesta proposta és pel Ludo i la resta de destralers, o sigui, deixen que els agrada el metal del canal, que és una versió metal del tram explicant com els immigrants mengen gats i gossos a Springfield. Diu, els immigrants catalans ens els mengem amb allioli. deia el Sinner.
Aquí fem coses. Fem coses, sí, com va dir el Rajoy.
Fem coses, correcte. Sí, correcte. En Magma, que avui no hi és perquè el pobre... ara s'ha fet adult i a més està en una edat on li demanen a l'empresa moltes responsabilitats i no té temps, pobre. Jo, Magma, només et puc dir que això ho hem passat tots i que fins que no passin 10 anys continuaràs igual. Després ja...
Està descobrint el món laboral.
D'aquí 10 anys dirà, quan li diguin, tindrà la mateixa pressió que té ara. L'únic que li sudarà el rabo.
O sigui, sí, exacte, t'importarà la meitat.
Una merda. Bueno, això és la gran avantatge de fer-se gran. Vale, doncs ens recomana un bolígraf especial per estudiants enginyers. És molt xulo, la veritat, que incorpora regla de calibre Vernier i punta d'un mil·límetre. Vale? Bueno, els enginyers això ho trobaran segur que molt... molt sexy. Més propostes, perdoneu. En Cabuto, una pel·li, diu, bones, us porto una bona proposta, Mossegui, d'una pel·li que vaig veure ahir a la nit. La pel·li es diu Caddo Lake, si no ho pronuncio malament, i la trobareu a HBO, a Max. Us recomano, sobretot, entrar directament sense llegir res, ni veure cap tràiler. Així la gaudireu molt més. Us puc dir que és de ciència-ficció, i estic més que segur que us agradarà. Caddo Lake. Et sona?
No. No pel nom, però estava mirant perquè no sé si és una mateixa que també em va arribar la recomanació per una altra banda i me la vaig apuntar i la tinc aquí a Max, a l'allò del... per veure següent i estic entrant per veure si és aquesta o no. Sí, té a veure ensenyar-me les coses que tinc aquí apuntades a mitges, que ara mateix, doncs, pel motiu que sigui, crec que considera que no és... Sí, exacte, sí que és aquesta, sí. Sí, Caddo Lake. Sí, el llac Caddo. Doncs sí, és aquesta. Jo també la tinc marcada per veure. No sé res d'ella, però també em va arribar per altres vies la recomanació de veure-la i justament la tinc marcada per...
En Cabuto ens recomana que no parlem, o sigui, que no mirem... Així com la que tu has recomanat, podem anar a la Wikipedia per veure les Scavengers Raid, sí. Per veure una mica més context. Aquí no, aquí entrem a saco a veure què passa. En Sinner ens parla també d'una sèrie. Dic, aquesta és una proposta pels gafapastes i gent que gaudeix amb presentacions multimèdies d'avantguarda. Ara vull. Diu, la sèrie Halo... està a Paramount Plus als Estats Units. Una sèrie amb diàlegs plens de poesia. Mata'l! Els espartans som immortals! La meva escopeta és més llarga que la teua. Cinematogràficament molt sofisticada, explosions a terra, explosions sota terra, explosions a l'espai. De moment hi ha dues temporades, ideal per a tothom que vulgui tenir tema de conversa profunda aquestes properes festes. Si has jugat mai al videojoc Halo, jo he jugat, saps qui és el Corta a Original i saps qui és el Masterchef.
La Cortana i el Masterchef.
Cortana,
no és cuiner.
Vale, Masterchef. És que no sé per què. A veure, jo estic, he fet un copy-paste a les notes del programa del que va dir. Per cert, que s'entén bastant. Hi ha altres propostes que no hi ha entès una merda.
Però jo aquesta, la sèrie d'Halo la vaig mig no recomanar fa un temps. Jo he jugat molt als jocs. La primera temporada sí que la recomano. El problema que és que tècnicament, o sigui, quan fan Halo, en el sentit... És el...
Soc molt poc jugon, però a l'Halo he jugat.
Vale. Llavors, el representar el món, crec que ho fan molt bé. Està molt guai. El que passa és que la història que expliquen és una merda, com un piano. Independentment de que, a més, canvien moltíssim la història, però que això és el de menys. És que la història és dolenta. Per mi, mateixa sensació que amb els Anells de Poder, que amb la sèrie El Senyor dels Anells. Que és que, o sigui, està molt guai veure la Terra Mitjana, però un cop ja l'has vist tots els llocs per on passen i ja només et queda la història, a banda que és totalment incongruent amb el que coneixes del lore, si el coneixes, és que és dolenta, és que està plena de tòpics i és, vull dir, és del que dic sempre de guionista ultramandrós. Llavors, a mi en Valo em va passar el mateix. Ja a ell li ha agradat més, ho celebro, m'hagués agradat molt que m'agradés molt, però no. I no n'hi haurà més perquè està cancel·lada. Després de la segona temporada, l'audiència va caure molt en picat i la van cancel·lar.
Vale. Seguim. Un altre del Ciner. Ens parla de deïtats nòrdiques, de déus del nord. Dic, per saber com s'ho han fet els anglesos per anomenar els dies de la setmana, que s'han fet la pitja oliu, mireu aquest vídeo de Neil deGrasse Tyson. El Neil deGrasse Tyson és el continuador del Carl Sagan, vale? Perquè us feu o l'hereu intel·lectual, com diu el Ciner. Dic, i aquí aprendreu els noms, per què els noms dels dies de la setmana són com són en anglès, a part de relacionar-ho amb deïtats nòrdiques. Vale? No sabia que bueno, Moon, Sunday, sí que sabia que venien de déus, Sol i Lluna, però altres no havia
cregut. En els idiomes que venen del llatí, ve de deïtats romanes o algunes gregues.
Sí, perquè dijous ve de Júpiter, no? Si no recordo malament.
Sí, per això dic igual que els planetes. Llavors, al final, sí, dimarts ve de Mart. Vull dir que al final venen dels planetes que també eren deïtats. O sigui, bueno, que el nom del planeta també ve de les deïtats principalment romanes.
En lloc de posar primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè i setè, no? Que seria el lògic. En fi.
Exacte.
Vale.
Que també seria un problema, perquè per nosaltres el primer seria el dilluns i per al món anglosaxó el primer seria el diumenge. Llavors ja tindríem també un problema liat,
I possiblement pels jueus... No, pels jueus també seria el diumenge.
I pels informàtics tindríem un problema, perquè nosaltres un vector de 7 el que fem és fer-ho de 0 a 6, no de 1 a 7.
Correcte. Sí, aquestes coses passen. Bueno, ens queden dues. De fet, tres, si em dóna temps. En Ciner ens parla de ciberseguretat, diu, pels fans de la ciberseguretat i com hom ho aplica al camp de batalla, les diferències culturals entre el món privat i el Departament de Defensa nord-americà, aquest episodi del podcast War on the Rocks és una conversa entre expertes de ciberseguretat. Una és ex-Google i l'altra és una ex-Nacions Unides. I ara estan una a la Força Aèria i l'altra a la Marina. Comenten des de com està el pati a les Forces Armades a com ho fa Google, les diferències de tempo a Google en projectes habituals i de l'equip de GPT, i com s'ha fet servir en Ucraïna la ciberguerra. No sé, no he sentit el capítol d'aquest del podcast War on the Rocks,
no
però
aportar res.
Coneixent el Ciner, qualsevol cosa que proposa, encara que sigui per donar-se de cops contra la paret després, val la pena mirar-ho. Penúltima, és que ja estem una mica fora de temps.
Sí, sí.
Una pel·lícula ens recomana Rafael Jesús. Diu la pel·lícula Blackberry, l'història del naixement i declivi de la marca. Fins i tot surt l'oncle Jobs a Amazon Prime Video. No l'he vista, la de Blackberry. I no estarà a les notes del programa perquè la vaig a llegir així totalment improvisada en directe. Aquesta proposta que ens ha arribat d'en Radurdín. Bueno, també hi ha una altra del Ciner, però ja no em dona temps. Diu... No sé ni el que és. Ah, una pel·lícula. Una pel·lícula o una sèrie. Diu, si no l'heu vista, acaben de posar a Netflix... Ah, vale. Si no l'heu vista, acaben de posar a Netflix La casa en flames, una pel·lícula on la Emma Vilarasau està immensa, amb un bon repartiment. És una pel·li, no una sèrie. El director és en Dani de la Orden i retrata molt bé i en moltes idees el que és una família. I m'atreveria a dir el que és una família de la burgesia catalana, encara que generalitzar és lleig. Doncs fins aquí les propostes i fins aquí l'episodi 603.
Molt bé.
Moltes gràcies, Raül. Avui ha sigut un mano a mano tu i jo, amb un guió no massa ple fora de les propostes, però que ens hem anat més de l'hora.
Sí que al final, si qualsevol d'altres les posem a xerrar i una hora es passa volant.
Penseu que Mossega la Poma té aquesta història i és que allò que parlaríem asseguts davant d'una birra és el que configura l'episodi de cada setmana. Moltes gràcies, Raül.
Les taules dels bars el que fan és matar podcast. Perquè llavors la gent s'explica el que es podria explicar en un programa.
En un programa. Molt bé, Raül, moltes gràcies per estar avui aquí, també.
A tu.
Vinga. I oients, ens retrobem. Si no hi ha problemes, la setmana vinent, recordo que el dia d'enregistrament és el divendres i la setmana que ve divendres és festiu, perquè és el dia 1 de novembre, que és Tots Sants. Veurem com ens en sortim. Vinga, adeu-siau.
Adeu.
Adeu.